Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els controls tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 627 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xevam.
Diumenge 12 d'octubre de 2025 i seguim amb novetats damunt d'aquell objecte interestel·lar que han anomenat 3I Atlas, que bé, que ha entrat en el sistema solar i que de cada pic podríem dir que sonen més forts, perquè per una banda està que pugui haver estat ubicat més o manco en el mateix temps des d'on s'hauria emès la coneguda senyal de ràdio des de l'espai coneguda com la senyal UAU. I es diu així perquè aquella senyal que es va rebre l'any 1977 pel radiotelescopi Vickers de la Universitat Estatal d'Ohio, i d'on encara no se sap què hauria estat el que va fer aquella emissió. I d'aquí el nom de UAU, per la sorpresa que va ser rebre-la. Però ara també es diu a diaris com el USA Today, a l'edició castellana d'abans d'ahir, diu: "Y es que lo que parecía un cometa cualquiera se ha convertido en un verdadero enigma cósmico. Su masa es descomunal, su trayectoria extraña y su comportamiento impredecible. Tanto así que el reconocido astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ha sugerido algo que haría sonreír a los guionistas de Hollywood, que 3I Atlas podría ser una sonda extraterrestre enviada desde los confines del universo para estudiar, o quizá vigilar, la Tierra". I de seguir amb a sobre, ja va dir precisament aquell astrofísic de Harvard que haurien d'agafar crispetes davant del 3I Atlas. I bé, quan hi hagi més novetats, ho contarem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. Bé, sí, és que és vera, perquè s'han exagerat, però és que mireu quin altre titular, en aquest cas de La Razón, també de fa dos dies. Harvard señala las siete anomalías que apuntan a 3I Atlas como alienígena, on, entre d'altres, ens diuen que podria ser una mena de cavall de Troia de l'espai interestel·lar que vendria cap a la Terra. No sé com vos quedeu en lots amb això.
Per començar, diré uau.
Molt bona. Ha estat bona, aquesta.
Jo crec que és lo fonamental. És molt simpàtic i molt interessant que se pensi que pugui venir del mateix indret còsmic d'on se va produir la senyal del 77. Una cosa que has dit que m'ha cridat l'atenció és lo de que la possibilitat de que fos una sonda que mos ve a vigilar, però clar, i un pensa...
A vigilar o estudiar.
O estudiar, o el que...
Vulguin
sí, exacte. Sí. Però clar, un pensa... Clar, si és una sonda, aquesta civilització que l'ha enviada sap que la reconeixerà. És massa gran i massa evident i massa escandalosa com que passi desapercebuda.
Sí, estem parlant de 45 quilòmetres.
És a dir, probablement aquesta hipotètica civilització que hagués enviat aquesta sonda...
Si encara existeix.
Sí, exacte. Home, clar,
si encara existeix aquesta...
Estem parlant de que suposada... l'objectiu seu fos... venia, lo que dius, venia a vigilar-nos a nosaltres o a estudiar-nos, per nosaltres en concret. No a menys que troba, que és el que hem fet nosaltres en Cervall, aquest.
Exacte.
Vull dir que si l'objectiu real fos estudiar-nos de manera més o manco discreta, estic seguríssim que aquesta hipotètica civilització tindria tecnologia suficient com per fer-ho molt més discret i que no ho véssim. Pens.
És una bona reflexió, perquè les Voyager, que la Voyager 1 i 2 que varen ser enviades, que ja estan fora del nostre sistema solar, ja estan a l'espai interestel·lar, i clar, vàrem enviar el que teníem, res més. I el que encara sorprèn és que encara estiguin rebent informació de la Voyager, i sempre diem el mateix. Si passa per davant de qualque planeta, per dir-ho de qualque manera, de qualque estrella o de qualsevol cosa que hi hagi per allà, qui ho vegi, si és que hi ha qualcú que ho vegi, i això de bon molt bé. I ve a ser el mateix, clar, si és tan evolucionat per en Vieró, tan gros, sí, podria ser. És una bona reflexió.
Jo ho veig com un mirall, no? Una sonda que va cap allà, una que ve cap aquí, no sé. És interessant també en diferències de tecnologia, clar. Nosaltres enviant la Voyager, que és més simple, per a ells enviar una cosa més complexa, però al final és un intercanvi, no?
En cas de que tingui raó aquest astrofísic de Harvard dient aquesta possible història que hauria darrere d'aquest Tracy Atlas, tractant-lo com a ni més ni manco que un cavall de Troia. Quasi res.
Començarem aquest programa 627 de Font de Misteris coneguent el món gremial de les nostres illes. Com eren els oficis en el segle XV? Quines curiositats hi ha al voltant d'aquest assumpte? El conte de rondalles d'Anna Irene Font coneixerem de les rondalles mallorquines d'en Antoni Maria Alcover, una titulada com Un pare i quatre fills. I després retornarem a les antípodes. Quina història s'amaga en aquell indret? És una nova història impossible? I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe més de la FM ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les diferents plataformes de podcast i també a la nostra web fontdemisteris.com.
I donem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on mos dus petites parts, píndoles, de la nostra història, quan vulguis.
I de quan pensem en la Mallorca medieval, en el segle XV, és fàcil imaginar en els gremis, no? Els carrers empedrats, els mercats... Però com funcionava la feina? Qui treballava i en quines condicions? I d'avui anem a descobrir-ho en aquest Món Diversos. Segons mos expliquen els protocols notarials del segle XV, la majoria de persones no tenien contractes laborals com els entenem avui. Segons el consultat a l'article El contrato de trabajo en la Mallorca medieval, l'aprendices, criados i obreros en el siglo XV, de Nanofre Baquer, publicat a la revista de Mallorca en el volum 22 de 1989, en realitat el contracte de treball només afectava a tres grans col·lectius, els aprenents, els criats i un pocs obrers qualificats. Aquestes figures ens mostren una societat molt diferent de l'actual. En molts casos, el treball no només era feina, sinó també convivència dins la casa del mestre o del patró. A la Mallorca del segle XV, si volies aprendre un ofici, el camí era llarg i començava molt prest. Segons els protocols del notari Bernat Consany, actius entre 1448 i 1468, els nens podien començar l'aprenentatge a 7 anys, tot i que també troben casos en els 10, 12, 14 i fins i tot en els 18 anys. La durada variava molt, entre 3 i 10 anys, tot i que la mitjana era d'uns 6 anys. I la majoria de contractes establien que el jove residiria a la casa del mestre. Això volia dir que, a més d'aprendre, era alimentat i vestit pel patró. El salari, si n'hi havia, era testimonial. Molts acabaven amb una petita gratificació final o bé en la promesa d'unes eines per exercir l'ofici. I de quins oficis? La llista és fascinant. Barbers, blanquers, boters, calafats, cordalers, ferrers, carpinters, teixidors, pallers, sastres, mestres d'aixa, fins i tot notaris. Uns exemples. El 26 de juliol de 1453, n'Antoni Bonet, fill d'un tender de València, se compromet amb el cirurgià Miquel Putxis per aprendre l'ofici de barber i servir-lo durant 3 anys. O el 3 d'agost del mateix any, un al·lot d'11 anys és col·locat amb un altre cirurgià, en Pere Olivera, per aprendre també a fer de barber, per aquest ho farà durant 6 anys. I fixeu-vos-hi, els aprenents no només eren nins, també hi havia joves que sense pares ni tutors se cercaven un futur, no tenint curador ni volent-lo tenir. Així ho deien els documents. I que rebien a canvi, alguns, com han dit, una remuneració molt modesta. Un cas concret, el 10 d'octubre de 1460, en Francesc Llobet col·loca en el seu fill, Miquel, en Bernat Batlle, cirurgià per 3 anys i en el final li donarà 3 lliures. Altres rebien eines. Un aprenent de Calafat, després de 5 anys, rebé una esporta de ferramentes. I aquest sistema era la clau per accedir a un ofici i sortir de la misèria. Però, evidentment, era dur. Llargs anys de servei, feina intensa i dependència total del mestre, sense cap garantia laboral com els que coneixem avui. Si l'aprenentatge era una porta cap a l'ofici, el servei domèstic era gairebé una necessitat per moltes famílies. Era la manera d'assegurar menjar i sostre a una filla, i a la vegada preparant-la per al matrimoni. Segons els contractes recollits per notaris, les criades entraven a servir molt joves, normalment en 7, 10 o 12 anys, i el contracte durava entre 4 i 10. I l'objectiu era clar, aprendre les tasques de la casa i viure com una més dins la família que les acollia. A canvi, rebien aliment, vestit, i una compensació econòmica final que servia com a ajuda per al dot matrimonial. Les xifres són molt reveladores. Hi ha casos on la criada rebia 5 lliures, altres 7,5 lliures i fins a 15. La mitjana, segons els estudis, era d'uns 9,6 lliures, amb una moda de 10. Anem a veure més exemples. El 18 de març de 1450, Felona, filla d'un pallisser, és col·locada a Pere Avellà per servir-lo durant 4 anys. En acabar, rebrà una quantitat per ajudar-la en el matrimoni, segons l'arbitri del patró. El 15 de febrer de 1453, un altre cas. Una nina de Sineu, de només 12 anys, entra a servir durant 6 anys a Bartomeu Carbonell, un pallisser i la seva dona. Al final, li donaren 15 lliures per el seu dot, i fins i tot troben contractes més llargs. Joana de Campos, el 11 d'octubre de 1466, és col·locada per 6 anys amb Beatriz, esposa de Mateu Safortesa, també per ajudar-la a preparar el matrimoni. Però per què ho feien les famílies? I en alguns casos perquè no podien mantenir-la. Així ho diuen literalment els documents. Col·locar una filla en el servei era una estratègia per allargir la càrrega i alhora garantir-li un futur mínimament segur. Hi havia casos especials. Dides, dones que entraven a una casa per alletar criatures. Un contracte de 1450 mos diu que Elisabet, esposa d'Antoni Pellegrí, rep una capa nova i 24 lliures per amamentar una nina. I aquest servei domèstic no era feina de poques hores, era una dedicació completa, sense dies lliures, vivint dins la casa, i sota l'autoritat del patró i la mestressa. Però per a moltes era l'única alternativa abans de casar-se. I ara mirant cap als homes, perquè també existia la figura del criat masculí, encara que amb diferències. En molts casos no cobraven res més que el menjar i el vestit. La seva feina era polivalent, podien ajudar en els camps, a casa i fins i tot a l'ofici del patró. Els contractes ens mostren exemples molt il·lustratius. El 19 de febrer de 1465, en Pere Riera, sastre de Porreres, col·loquen el seu fill amb un fuster anomenat Bartomeu Riera. El nin té 10 anys i servirà 6 anys. Que rep alimentació i vestit per a cap salari. El 19 de novembre de 1473, en Pere Serralta, de Petra, col·loquen el seu fill en Pere, de només 7 anys, durant 4 anys amb en Jaume Andreu, un fuster. L'ofici era dur, però aquest contracte afegeix un detall interessant. El mestre docere letras, és a dir, que li ensenyarà a llegir i escriure, i això era un privilegi que no tots podien tenir. I també hi ha joves més grans, fins i tot majors d'edat, que es col·locaven per manca de recursos. En 1466, en Lluís Vila, natural de Llubí i major de 17 anys, signa un contracte per servir a la casa d'un mestre sastre. El salari, pràcticament inexistent, només rep una peça de roba i dos calces. Un altre cas molt curiós és el de Pere Vigot, un carboner que havia de marxar a viure a Nàpols. El 26 de gener de 1474 col·loca la seva filla Antònia, que encara no havia complert els 12 anys, amb un mestre perquè la tingui en servei i li doni 20 lliures en total per ajudar-la al futur matrimoni. Fins i tot hi havia contractes on el criat masculí rebia diners en el moment de col·locar-se, perquè el pare volia assegurar-se que la criatura quedaria ben establerta. En el cas d'Antoni Sot, que el 18 de gener de 1467 col·loca el seu fill Joan, de 5 anys, en Gabriel Llobert, a canvi de 6 lliures immediates. I com es diu això? Que el servei masculí era manco freqüent que el femení, però que igualment era una estratègia de supervivència, sobretot per les famílies sense recursos o en situacions extremes. I no tot eren aprenents i criats lliures. També trobem casos especials que ens mostren la complexitat de la societat del moment. En primer lloc, els esclaus. Alguns eren col·locats com a criats dins altres cases, en contractes que semblen similars als de les dones lliures, però amb una diferència evident. No hi havia salari i tota la seva feina revertia en el propietari. Els documents parlen, per exemple, d'esclaus col·locats com a criades, d'esclaves col·locades com a criades, en condicions semblants a les d'una dona lliure, però sense possibilitat d'alliberament immediat. Un altre cas curiós són les setmaneres. Eren esclaves que, tot i la propietat d'algú, aconseguien un acord. Pagaven al seu amo una quantitat setmanal per poder treballar per seu compte i així estalviar per comprar la seva llibertat. En alguns contractes, aquestes dones acabaven sent col·locades en criades en altres llars per generar més ingressos. I també apareixen contractes d'oficis singulars dins l'àmbit domèstic, com els amassadors, o fins i tot acords puntuals per tasques específiques, però en aquest cas normalment no hi havia aprenentatge i només hi havia servei. Aquest conjunt de casos mos diu molt sobre la societat mallorquina medieval, una societat on la pobresa, l'esclavitud i les necessitats de supervivència condicionaven la vida laboral i familiar. Què vos pareix?
I d'allò m'apareix fascinant. Jo crec que aquesta és la paraula. Me sembla molt interessant, també, per poder aprofundir en altres coses, com, per exemple, el concepte sa vida, com es duia el dia a dia amb els esclaus, l'esclavitud a les nostres illes, que crec que és un tema que encara no hem tractat a Font de Misteris. Després, també, el detall de lo des... aquell home, mitjan de la meitat de... Sí, la segona meitat del segle XV, crec que has dit, que va col·locar en el seu fill de 5 anys en colca mestre a canvi de 6 lliures immediates. 6 lliures immediates a canvi d'un nen de 5 anys que no vull pensar el rerefons que pot haver darrere d'això. Bé, me sembla això molt interessant per conèixer més com es vivia, com era l'antiga societat i en què en tots els detalls, molt d'ells desconeguts, algun d'ells a dia d'avui mos poden sonar absurds, ridículs, altres mos poden sonar actuals, altres fa anys ens haguessin rigut en sentir-los i ara, tal vegada, tornen-se actuals. Thank you. crec que com a mostra damunt d'això, aquest text que he trobat damunt d'aquest tema dels gremis i dels oficis. Mireu, hi ha uns llibres, crec que en total són 5 volums, el manco ja en ten 5, titulats Els nostres arts i oficis d'antany, que estan dins la col·lecció d'estudis monogràfics del Museu Arqueològic La Porciúncula, que van ser editats l'any 1981 a càrrec d'en Joan Llebrés i d'en Jordi Vallespí, on trobam un caramull de curiositats històriques, per si voleu ampliar damunt això, els arts, oficis, gremis, etc. I referit en el que deia, aquí un bocí que resumiria tal vegada tot el que mos has dit, Sergio, fins ara, i que crec que convida un poc a la reflexió. Mos hem de fixar amb els detalls. Diu, prescrivia les ordenances de 1437 que tots els sastres havien de formar part de la confraria de Sant Francesc d'Assís pagant en concepte d'entrada 20 sous. Referent al mossatge, és a dir, en els mossos, durant els segles XIV i XV no estava determinat el temps que havia de durar, si bé més tard s'estipulà que aquest durés 4 anys, com en la majoria d'altres gremis. Ja darrerament, l'any 1701, els drets d'examen eren 10 lliures mallorquines. Les ordenances de 1460 prohibien als nostres artesans treballar en diumenges i festes de gorda a partir de la posta del sol de les respectives vigílies, tret del cas dels qui confeccionassin les gramalles pels honorables jurats. Els sastres i cosidores que tenien el lloc social al carrer de la Porteria de Sant Domingo, a Ciutat, adoptaren per patrons les 11.000 verges i celebraven les funcions religioses a l'església del Carme, ran de la Rambla. En el segle XV, els sastres se separaren de les cosidores, prenent per patró, com ja han dit, Sant Francesc. L'any 1445, en aquesta església hi trobam aplegats 52 sastres, acompanyats de xeremies i tamborino en la Diada del Sant. En aquesta mateixa església hi tenien la sepultura que es trobava a prop del centre del temple. Tanta de força arribà a prendre la festivitat d'aquest sant que el 1472 arribà a ser declarada festa de precepte. Bastant de sastres de la part forana, els d'Inca, se feren independent del de Ciutat el 25 de setembre de 1556, i en el segle XVII feren altre tant els de Manacor, Llumallor i de Solla, i deixaren d'assistir a la festa de l'estandard el 31 de desembre, dia de la commemoració de la conquista. Per evitar aquest abús, Palai Sunís, jo tinent del governador, es dirigí en fetge del 12 de setembre de 1416 a tots els batles de l'illa, urgint la seva assistència a la mateixa, seguint el costum tradicional. Els transgressors serien multats amb 25 lliures. I segueix, però tornem ja als sastres de Ciutat, on hi radicava el nucli més important d'aquests artesans. La vida social cap al tombant de l'edat mitjana arribà a un tal grau de refinament d'excessos i abusos, sobretot a les altes esferes, que tingueren que dictar-se normes de part de les autoritats civils, urgint la moderació tant en el vestir com en les festes i convits. Es manà a cursar els rossegalls de les gonelles, les sotafaldes, de les dones. Es prohibeixen els ornaments i les aplicacions d'or, així com els presents i obsequis de diners, teles, sedes, perles o collars d'or. Pel que fa al nostre tema, veiem com els sastres de dones juren i es comprometen a no confeccionar faldes que arrosseguin més d'un pam per a les dones d'alta alcúrnia i mig les dones ordinàries, i que no tallaran sotafaldes en les que hi entrin més de 3 canes de tela. Una cana era un tipus de mesura. Diu, les de les setmaneres o de les qui fossin o haguessin estat esclaves havien de ser rodones sense que arribassin a terra. El marit de la transgressora o el senyor de l'esclava, segons els casos, era multat o se l'empresonava durant 15 dies. I això que cap de dir, que sona una mica exagerat, perquè ho sona, una mica exagerat per sa mesura de ses faldes. Idò, al poc tens o encara va ser més. Diu, el 1485 recruen les lleis, el sastre, l'oficial del sastre, home o dona que confeccionàs gonelles o briais de seda o de tela rica en nervets o bastes, seria expatriat per 3 anys, a més de la multa corresponent. En 1495 es prohibeix per 3 anys la confecció de vestir fet de tela rica ornamentació d'or i se regula les vestimentes de dol que no podien costar més de 40 lliures. Els infractors eren sancionats amb 20 lliures. Bé, jo és que crec que és boníssim, no sé si ha quedat massa llarg, però és que crec que és boníssim veure, comprovar com ho tenien tot de regulat, no? Tot ple de detalls.
Jo crec que aquí se pot recórrer a una frase que jo crec que fa temporades que no l'hem fan de misteris, que és que eren antics però no beneits.
Sí, sí. Però és que
és a dir, mostra que està tot inventat. Que ara coses sí. Que ens pareixen extremadament extraordinàries, innovadores i meravelloses, tenen segles o mil·lennis o més.
Sí, perquè, per exemple, sabeu una mica sabús quan diu que prohibien ses ordenances treballant diumenges i festes de guardar, tret dels que confeccionassin ses gramalles pels honorables jurats. Això no deixa de ser curiós. Com això de no permetre que es fessin regals de segons quin tipus. I després, amb el temps, s'ha hagut de tornar a fer una llei que amb aquesta línia, no? Jo crec que sí que és molt curiós i fins i tot sorprenent, no? I botar-se això de 3 anys fora, en aquest cas, la teva illa, a mitjan del segle XV, era molt complicat, eh? Que te traguessin tres... Que no hi havia targeteta que passar o mòbil per telefonar, ni tampoc hi havia línia segura per la mà, perquè te podrien venir els pirates amb un no res. De fet, a principis del segle XVI era molt complicada la situació a la Mediterrània. Bé, que tot això seria el sol succeir sempre, no? Digne de debat, que no obrirem, però crec que mos serveix per això, no? Per conèixer una mica més i tal vegada, com hem fet una mica, no? Comparar o no en l'actualitat. I de res, gràcies, Sergio, petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com us dus per avui?
Bé, per avui, com que heu estat parlant de gremis i de prendre oficis, se'n duc una, crec que adient, del recull de mossèn Antoni Maria Alcobé, titulat Un pare i 4 fills, que pertany al volum de 7 de les rondalles mallorquines editades per Moll i que conta tal que així. I això era un pare que tenia 4 fills, en Pere, en Pau, en Miquel i en Bernat. Manejava els doblers a pelades i l'home estava apurat perquè no sabia quin fill havia de fer hereu. A ell no li entrava, això de fer hereu es fi major, i no s'aturava de dir «Serà, sereu els qui s'ho guanyi, els qui tingui més bon cap i més bones obres». I la bo era que tots quatre eren molt espavilats. Quan es varen fer grans, son pare un dia els agafa i els hi diu: «Allots, jo torn vell i estic ben exposat a que aviat me'n vagi a veure a Sant Pere. Per aquesta raó voldria arreglar això de ser guatge. Sempre m'heu sentit dir que no vull fer hereu el major, sinó qui s'ho guanyi pel seu bon cap i per les seves bones obres. Per això, aneu-vos-ne tots quatre a trascar el món i tornau dins 4 dies. Dins 4 anys. I damunt la via que haureu feta, ja veuré quin de vosaltres quatre ha de ser hereu. Aquells són lots partiren, un cap a ponent, l'altre cap a llevant, un cap a tramuntana i l'altre cap a migjorn». Camina, caminaràs. El major arriba a una ciutat. Li diuen que és la ciutat dels armers i no hi pot entrar ningú que no sigui. Decideix quedar-se allà, cerca una botiga que el mestre li agradàs de cara. En troba un que li entra per su dret. S'hi acosta, l'escomet, fa embarrina i se posa tot d'una d'aprenent d'armer. S'aplica tant a l'ofici que al punt d'aprenent passar a fadrí. Més, si em permeteu, he cercat perquè es deia això de fadrí, i segons el diccionari català valencià-balear, un fadrí, en aquest cas, és operari que ha passat tot l'aprenentatge del seu ofici, però que encara no n'és mestre. I bé, continuant, ben aviat va ser el primer de la botiga. El mestre li confiava les feines més fines i més delicades, i ell se'n desfeia sempre la mar de bé. Quan s'acompliren els 4 anys que hi feia feina, agafa el mestre i li diu: «Mestre, més precís anar-me'n a ca nostra». «Què et queixes de res d'aquesta casa?», diu el mestre. «De res», diu ell, «però jo vos explico. Nosaltres som 4 germans. Som d'una casa molt rica, però mon pare l'ha pegada que no vol fer hereu es major, sinó es qui se guanyara pel seu bon cap i bones obres. I ens va dir que mos n'anéssim a trascar món durant 4 anys i que llavors mos examinaria a veure qui havia après més i es qui s'enduria l'avantatge seria hereu. Per això, i no per res pus, és que m'entenc d'anar». «Sí, és així», diu el mestre. «T'avui donar una penjora de lo content que estic de tu, i també un consell». El mestre agafa una escopeta i diu a en Pere: «Veus aquella escopeta? I des d'ara la te don en do. En tirar-hi feriràs sempre allà on apuntaràs, i, si no vols matar, només travessaràs lo que feriràs. I ara te donaràs consell. A ton pare has d'anar sempre ben alerta a fer-lo falló, perquè és ton pare, i després de Déu li deus tot lo que ets». En Pere dona mil gràcies al mestre d'aquella escopeta i d'aquell consell. I quan el mestre li anava a pagar els 4 anys que hi havia fet a feina, va dir que ja se donava per pagat amb aquella escopeta i amb aquell consell. I en Pere ja va ser partit de d'allà, amb l'escopeta i el consell cap a casa seva. I ara veiem en Pau, el germà segon, quina carrera va fer. Camina, caminaràs, arriba a una ciutat. Demana quina ciutat és i li diuen que era la ciutat de les trompes de mirar lluny. Això és que a cada casa hi havia una botiga que feien trompes d'aquestes. Cerca fins que tria una botiga que li agradàs per llogar-s'hi i aprendre a fer tal feina. I, com el seu germà, en un no-res ja era el millor. I quan es compliren els 4 anys que hi feia feina, li diu al mestre que se'n va. I en aquest cas, el mestre li regala una trompa de mirar lluny i li diu que té la virtut que amb ella podrà veure qualsevol cosa que li vengui davant fins a 40 lleues i no hi ha res que li tapi sa vista, ni roba, ni paret, ni fustam, com si tot fos de vidre. I el consell que li va donar va ser: «Mai per mai facis curt ton pare i posa sempre tots els teus sentits a fer-lo content». També va renunciar a qualsevol paga d'aquells 4 anys i parteix cap a casa seva. Després, en Miquel, el fill tercer, arriba a una ciutat. li diuen que és la ciutat de sastres i comença d'aprenent, i com els seus germans. Arriba el moment de partir i el sastre, ben content amb ell, li regala una agulla en la que podrien cosir ferro, vidre, pedra, qualsevol cosa. I es consell que mai per mai fes curt son pare i que tota la seva idea fos de tenir-lo content. I ara el germà darrer, en Bernat. Aquest arriba a la ciutat dels lladres. Allà, a cada casa, hi ha una escola on mostren de pispar i totes les lliçons se reduïen a mostrar de fer anar a falagueres les mans. En Bernat ja va ser partit a estudiar la lleugeresa i promptitud de mans. Als mig de la casa tenien un home de pedaç penjat, tot carregat de campanetes, que per poc que s'engronsassen, les campanetes se posaven a sonar. Aquell home de pedaç duia monedes dins les butxaques i els deixebles li havien de treure sense fer sonar cap campaneta. Si en sonava cap, el mestre, fas una bona clatellada. En Bernat no li hagueren de bestreure gaire. En un no res va ser el millor dins aquella casa. I el mestre li donà el títol de mestre examinat de mans falagueres. I què fa en Bernat? Se despedeix d'aquell mestre i va córrer la gandaina per allà on tenia el cap girat, fins que s'acompliren els 4 anys i compareix ben peus alts a ca son pare. Quan son pare els va tenir tots 4 davant, els diu: «Veiem, expliqueu-vos què heu fet aquests 4 anys». En Pere li explica que té una escopeta que fa allà on apunti i que si no vol matar, només travessa. En Pau diu que du una trompa de mirar lluny i que no hi ha res que li tapi la vista. Ni roba, ni parets, ni fustam. En Miquel diu que du una agulla que cus totes les coses, els ferros, vidres, les pedres, i en Bernat diu que du sa lleugeresa i promptitud de mans. Un pic son pare els va haver sentit tots 4 i pensa una estona i diu: «Bé, ara hem de fer les proves. Veiem si és així com deis». Així que els hi diu: «A una d'aquestes meves possessions, no dic quina, sé un niu de mèlera. A veure tu, Pau, si l'afines amb aquest niu». En Pau s'atreu la trompa de mirar lluny i és partit a mirar cap a cada una de les possessions de casa seva. I el punt s'exclama: «Ara l'he afinat. És dins tal possessió, damunt tal leucina, i són 5 ous que cova, i ben grossos. El dimoni ets, amb aquesta trompa», diu son pare. I llavors se gira en Bernat i ja li diu: «No res, tu que dius que ets mestre examinat de mans falagueres, veiem si ets capaç de prendre-li els ous, amb aquesta mèlera, mentre ella cova i sense que ella se'n tema». «Ara mateix», diu en Bernat, i has partit cap en aquella usina. I quan eren a d'haver 200 passes, abans d'arribar a la usina, en Bernat els fa aturar per evitar que amb sotrepits li desbratessin la mèlera. Ell s'hi arramba de puntes, s'enfila per la usina amb tota la ciència del món, arriben al niu i has partit a llevar busquetes de davall al niu. En Bernat li foradà el niu per davall, fins que li cauen els ous dins sa mà. Ell davalla de sa usina i cap a son pare i els germans, a mostrar-los aquells 5 ous. «El dimoni ets», torna a dir son pare. «Sí que les hi tens, lleugeres, en aquestes mans. Sí que t'has d'aprofitat». Pare torna a pensar i li diuen en Pere: «Bé, veiem si ets capaç de disparar en els 5 ous i trencar-los la closca d'un cap a fi de que puguem veure la mellereta que hi ha dins cada ou, sense danyar la gota». En Pere diu que li posin en filera els 5 ous, apunta ben apuntat i pam, dispara, i va ferir cada ou just en el cap fent-li un foradí. Miren per aquell forat i era veritat. Dins cada ou hi havia una mellereta que esperava el moment de poder sortir de dins aquella closca. Aquí son pare diu en Miquel que amb s'agulla que duia que cosís les llenquetes que en Pere havia fet caure de cada ou, a fi de no atropellar massa les maleretes, fent-les néixer abans d'hora. En Miquel ho fa i remongué tot tan ben cosit que no es coneixia que hi hagués hagut trenc en lloc en lloc. Son pare, quan va veure aquelles proeses que els seus fills acabaven de fer, estava amb ses cabells drets, i de cap manera era capaç de dir quina era sa més mèrit, quina s'enduia la palma. Que me'n direu, ell hi pensà 7 dies, i a la fi crida els 4 fills, i els diu: tots 4 heu demostrat tenir tan bon cap que no puc dir quin és que s'endú l'avantatge. Per això he pensat una cosa: fer-vos hereus per iguals parts i no parlar-ne pus. Així ho va fer. Va xapar tota la seva heretat en 4 parts i en dona una per hom a cada fi. Ell, tots 4, n'estigueren ben contents, visqueren anys i més anys i encara són vius si no són morts. I al cel mos veiem tots plegats. Amén. Ens hem de posar un poc en situació, ja que fa més d'un segle que era habitual fer hereu el major. Per això aquest cas seria tan infreqüent. I bé, i a part de la part fantasiosa, està el missatge de ser persones de profit i aprendre un ofici, el que sigui. Curiós incloure el de lladre. I a part, suposo que t'hauràs fixat també en com aprofita pel missatge amb allò dels consells dels mestres, sempre referit a respectar la figura del pare.
Bé, allò realment el que m'ha encantat, això de mestre examinat de mans falagueres. No? I m'ha encantat, i també, com has dit, també m'ha cridat l'atenció, clar, això de premiar en el lladre, crec que és curiós. I si vos heu fixat, crec que es poden extreure detalls del que comentàvem abans damunt del tema dels gremis. Per exemple, a la rondalla diu: era la ciutat de les armes i no podia entrar ningú que no ho fos. Clar, jo m'imagino que això era una manera de fer referència precisament en allò dels gremis. O quan diu: cercava un mestre que li agradés de cara. Això també, no? Com triava qui havia de ser el mestre d'un aprenent. I un altre detall, en el text que he llegit abans damunt del gremi dels sastres i dels aprenents, ja es deia allò de que sa durada era de 4 anys, tal i com va deixar recollit en el Cove segles després dins d'aquesta rondalla. Que es veu això clarament en els 3 germans que aprenen un ofici, però no en el que aprèn a fer de lladre. Ja dic, crec que és molt curiós. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
I d'anar mar en tu, Borja Rigo, i una de les teves, imagina, que ho han comentat en el sumari amb en Sergio abans, crec que ho has dit així en el sumari també, una d'aquestes històries impossibles, que en aquest cas has posat a l'escaleta Retorn a les Antípodes, no mos has dit, retornam a que no mos diguis de què parlaràs, i d'això, retornam, vinga, quan vulguis.
Té un perquè. Fa un grapat de setmanes, la passada temporada, vàrem parlar, no, aquesta temporada no recordo bé, vàrem parlar d'un cas ovni a Austràlia, d'una escola, i després tu vares vincular amb un altre cas a Àfrica, si no recordo malament.
Ah, sí!
No fa tant. Fa un grapat de setmanes.
És per això que retornem a les antípodes. Efectivament. A les darreres, vinga, idò, retorna a les antípodes.
Idò, sí, anem, exacte. En un altre cas, absolutament fascinant i pens que meravellós, que per cert he hagut de sintetitzar bastant, perquè és complicat. Anem en el mes d'agost de 1993. Un d'aquells hora baixes, i de la protagonista de la història, na Kelly Cargill, anava amb el seu cotxe a l'ajuntament amb el seu home per una carretera de Belgrave Hallam a Narre Warren. Es posa tot igual, realment. No gaire en fora de Victòria, Austràlia. Anaven cap a la festa d'aniversari de la filla d'una amiga seva i serien més o manco les 7 de l'hora baixa. Conduïa ell a bona velocitat i ella, per lo que sembla, simplement i la mirava el paisatge per les finestres. Ja havia fet fosca i, en fixar la vista dins un camp, va reparar amb una casta d'anell de llums taronges. D'entrada va pensar que havia vist qualque cosa estranya, quasi antinatural, però va preferir que llarçó. Un minut després, no obstant, no se va preguntar i li va dir a Somo que acabava de veure un ovni. Ell no li va donar gens d'importància, de fet, la va renyar, dient que era un doll i que allò segurament era un helicòpter. Ella va insistir que no, que allò era una altra cosa, que no feia cap renou, però ell va seguir fent befa fins que finalment van arribar en el seu destí. A la festa, este no va tornar a sortir i en aquell hi va tornar a ser víctima de burles i escarnis per part dels presents. Fins i tot li van arribar a demanar, atenció, si havia vist homenets verds. Però és que no van estar gaire estona perquè la lot de sa fia, és a dir, sa que feia els anys, l'havia deixat per una altra i la situació era una miqueta incòmoda. Tot així, varen tenir temps de fer qualque partida de bingo i de conversar una estona més, però això, varen tornar cap a casa seva damunt les 2:30 de la matinada, havent sortit presumiblement a la 1. Que no fos amb aquest detall, perquè és important, molt. I també en el fet de que en aquell pensava que havien partit damunt les 11:45. Però no va ser un retorn tranquil ni agradable, ben al contrari. En arribar a Sindret, on a l'anada ella havia cregut veure qualque cosa desconcertant, i va tornar a aparèixer l'anell lluminós. Però aquesta vegada el van veure tots dos, home i dona. Era allà, surant i tranquil davant ells. Se van atrevir a aturar el vehicle i ja a peu s'hi van acostar. En aquell moment, ja vos podeu imaginar, l'opinió de Sombo va canviar per complet. I encara més quan se'n van temer que allò que tenien davant dels ulls tenia forma redona, finestres i que hi havia persones o éssers de dins. Estaven fascinats amb aquella visió quan de cop l'objecte va desaparèixer volant a una velocitat altíssima cap a l'esquerra. Sense saber bé què fer, varen optar per continuar. I, al cap de poc més d'un quilòmetre, varen tornar a veure l'aparell aturat, lluminós, taronja, a un costat de la carretera. De sobte, Nakeli se va sentir estranya, com si hagués patit una espècie de pèrdua de memòria. Això va dur a una nova discussió entre el matrimoni, que va durar una bona part del camí fins que ella, per no allargar-la més, va decidir canviar de tema. Abans d'arribar a la filla que seva, quan faltaven d'haver 20 minuts de recorregut, encara una altra sorpresa. Nakeli va veure, també en el costat de la carretera, una figura estranya, alta i fosca, que se va esveir en el cap de pocs segons. I si penseu que n'arribà a casa seva, si història s'acaba, idò, no perdeu detall de lo que començaré a contar ara. No contaré tot, però sí que es pipellaré una mica. Arribar no va voler dir descans, ni molt manco. Tots dos van començar a sentir un malestar notable i no manco notables molèsties a l'estómac. A més, Nakeli va patir un sagnat menstrual inexplicable. Inexplicable perquè ja havia tingut el període la setmana anterior. Una setmana després, va acabar visitant l'hospital i va ser diagnosticada amb una greu infecció uterina. Però tornem a la nit en qüestió. La del 8 d'agost, segons s'obre que ella mateixa va publicar l'any 96, diu: quan vaig arribar a casa meva aquella nit, fou quan vaig trobar la marca triangular davall el dobbé de la panxa i vaig creure que era un petit tall de la laparoscòpia i també vaig començar a sagnar aquella mateixa nit. Tres setmanes i mitja després vaig acabar a l'hospital. Allà me feren una altra laparoscòpia. No va ser la primera visita i vaig tornar 6 setmanes més tard per forts dolors abdominals i volíem veure què era. I encara tenia sa marca triangular.
Encara tenia sa marca triangular.
És a dir, amb Introvets i Història tenim el moment de que d'anada veuen una llum estranya, que fan befa, torna a veure una altra llum estranya, Somo també la veu i ja canvia el cantat, lògicament. Quilòmetres més endavant, sa dona veu un ésser estrany.
Has dit una mona verd, com la setmana passada.
Sí, ho hem tornat a citar. Sí. I quan arriba a casa seva tot dos del malament, ella té una sensació de pèrdua de temps. El que vos deia, pensàvem que havien sortit damunt la una i arribat a les dues i mitja, però ella deia que no, que havien sortit de les 12 menys quart. Ja d'haver una hora més o manco perduda.
I això va ser els anys...
L'any 93.
Val, els anys 90. Això era molt més típic dels anys 70-80. Hi havia molt més casos d'aquest tipus. Crec que vaig comentar un d'aquell cambrer en Díaz, aquell cambrer de Buenos Aires, que li va passar una cosa molt semblant pel que estàs contant en aquesta història, que clar, que no mos donarà temps.
No, falta contar, a partir d'aquí, un grapat de somnis estranys que va tenir, coses que recorda d'aquest moment perdut, diguéssim.
No vull adelantir res, perquè m'imagino que seguirà la propera setmana, però estiríem davant d'un cas prototípic, o prototip de cas, no? Un cas que podríem dir de llibre, si és que això...
De fet, ella mateixa ho ha dit, va fer un llibre del 96 on conta tota la seva experiència, són, d'on està en anglès, són 176 pàgines, si no recordo malament. No és el més divertit, ja vos ho dic, també. T'ha entretengut, però no és... Se'l de tu recomanava la setmana. Però en el descàs prototípic, tant ho és que fins i tot el varen citar en el seu moment a la sèrie Expedient X.
I doncs, quedem amb això. Acabes amb aquesta història la propera setmana, aquí, a Font de Misteris. Petita pausa i mos acomiadam.
IB3 Ràdio és memòria.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, avui que el programa ha anat en bona mida amb el tema dels oficis, d'aprendre, i per extensió d'educació, crec que per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, i IB3 Ràdio, crec que està bé que vos fixem en un estudi, ho ha publicat la Fundació BBVA, i vull pensar que està basat en dades oficials i en dades reals. És un informe molt trist, aquesta és la paraula, jo crec que sí que és aquesta la paraula, que diu que el nivell de competències bàsiques del conjunt de la població en edat de fer feina, de 16 a 65 anys, és més baix a Espanya que la mitjana de la OCDE. I segueix. Espanya se situa entre els 5 països de la OCDE que manco han millorat les seves competències en les darreres dècades i actualment la distància entre les competències dels joves espanyols de 25 a 34 anys i la mitjana de l'OCDE triplica la que s'observa en el cas de la gent de 55 a 65 anys que va estudiar íntegrament amb el model de l'EGB. La totalitat de l'augment de la diferència es pot atribuir a la qualitat de la formació i diu mesurada com les competències adquirides a igualtat de nivell d'estudis. De fet, segueix dient, per un mateix nivell d'estudis, la generació de 55 a 65 anys supera la mitjana de l'OCDE en les tres competències. L'OCDE és, segons diu el govern d'Espanya a la plana web del Ministeri d'Economia, la OCDE es una organización internacional de carácter intergubernamental en la que los países miembros trabajan de manera conjunta para responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la interdependencia y la globalización. Y resulta que dins d'aquesta organització, a dia d'avui, estaríem els cinquers per la cua. Jo crec que sobren ses paraules. Segons això, a ses darreres quatre dècades, a Espanya s'han estat donant passes enrere. Ja he dit, jo crec que és molt greu. S'informe de la Fundació BBVA ho diu ben clar. Estos datos apuntan a la necesidad de realizar esfuerzos adicionales en formación y advierten de que las numerosas reformas educativas impulsadas a partir de los años 80, todas faltas de consenso, no han conseguido reducir la brecha con el resto de los países desarrollados. La ausencia de una política educativa consensuada, coherente y sostenida en el tiempo, a diferencia de otros países como Finlandia, ha podido contribuir a los discretos resultados en adquisición de competencias básicas. En ese sentido, es preocupante que la diferencia en el efecto calidad respecto al promedio de la OCDE haya crecido a lo largo del tiempo, mientras este aspecto era favorable a España, para la cohorte de 55 a 65 años, ha pasado a ser crecientemente desfavorable para las cohortes nacidas con posterioridad. No es poden cercar culpables, evidentment, perquè serien massa. S'han de cercar solucions efectives, perquè, malauradament, les que s'han anat tractant de donar o d'aplicar fins ara sembla que no han servit de res. És al contrari, segons això. Bé, i dins la mateixa línia i mirant cap enrere, crec que posat ja en un to nostàlgic, ens pot venir bé, ja sabeu allò, de quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i del poema del poeta i arquitecte també, en Joan Margarit, titulat Càlcul d'estructures, que diu: ara aquesta ciutat ja no ve a mi, al meu costat, per fer-me companyia, ni m'empara del vent i de la pluja. Allò que vaig pensar-me que preníem els temples grecs, el càlcul d'estructures, quan la diagonal creuava els camps i jo era estudiant d'arquitectura, és un ofici de paletes morts i fonaments de boira. També ella, la noia càlida que em va estimar, s'ha convertit en la desconeguda que, en la fotografia d'un jardí, miro ajaguda i en vestit de bany. Batega, revelant-se, un desig trist, i busco rastres d'algun altre món al camí, que entre les cames nues encara em du, cansat, cap al meu somni. Així és com vaig entrant en la bellesa. Al principi no sembla haver-hi canvis, com una barca que ha apagat els llums i el motor a la nit quan entra a port, però que dins la fosca continua relliscant en silenci per les aigües. Ara, malgrat saber que recordar el sexe en solitari és morir sol, resseguint el cos d'ella ja perdut, calculo la meva estructura. I bé, jo crec que davant d'això només mos podem acomiadar amb un classicarro d'en Chuck Berry, School Day, dies d'escola. Allí, pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you